Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui dijous, 22 de juny del 2023. Això és el supermatí, un dia que comencem doncs amb una... Avui, de fet, el dia tindrà dues parts bastant diferenciades. El matí, cel entremig i molt ennuvolat, ens hem llevat amb força núvols a la zona de l'Empordanet. Per tant, la jornada començarà variable, pot haver algun ruixat, encara sense protagonisme absolut del sol. I a la tarda ja hi haurà risc de ruixats més intensos que podrien portar tempestes i calamarses associades. Avui sí que és cert que ja no tindrem tanta pols de suspensió. La tramuntana ha escombrat la pols del Sàhara, que aquests dies que ha estat plovent, aquests últims dies, ha fet que els cotxes quedessin guarríssims. Ara mateix la temperatura que més abunda tot el Baix Empordà són els 22 graus. Tenim 22 graus, segons els registres que ens arriben aquí a la ràdio, tenim 22 graus a Palafrugell, 22 a la Bisbal o 22 a Pals, entre molts altres. Avui tenim un supermatí molt complet, amb moltíssims temes. Per tant, el primer que farem serà saludar els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
Tenim també la Paula Brines. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
Carles Saló.
Hola, bon dia.
I Mariona Fernández.
Hola, bon dia.
L'Audiència de Girona imposa la pena mínima d'un any i mig de presó per al professor de la Bisbal d'Empordà acusat d'abusar de tres adolescents.
El cas que ara l'Audiència de Girona ha sentenciat es remunta al desembre del 2019. Aleshores, l'acusat impartia tecnologia a l'Institut de la Bisbal d'Empordà. El professor s'enfrontava a una condemna per tres delictes d'abús sexual a menors de 16 anys.
Detenen a Platja d'Aro dues persones per robar en supermercats i descobreixen que estaven en cerca i captura.
Uns agents de paisà van sospitar d'un vehicle que circulava pel municipi i van decidir aturar-lo per identificar-ne els quatre ocupants. A dins hi van trobar productes de tot tipus que havien furtat en establiments del poble, entre els quals ampolles d'alcohol, formatges, embotits, samarretes o bosses de mà.
I també, atenció a això, perquè és bastant surrealista. La conductora d'un patinet elèctric es desorienta i acaba circulant pel carril esquerre de la C31 a Vall-llobrega. Molt t'has de desorientar, eh?
La dona es va despistar i es va trobar enmig de la via que té dos carrils per banda i en la que hi ha diversos trams en què es pot circular a 100 km per hora.
No sé quina hora devia ser, després ho ampliarem, però depèn de l'hora, molt perillós segons la visibilitat que hi hagués aquella hora a la C31 al seu pas per Vall-llobrega. Va, més notícies? Els pagesos del Baix Empordà treballen per minimitzar els efectes de la sequera en els seus conreus.
Ja fa uns mesos que la gran majoria de municipis del Baix Empordà es troben en fase d'excepcionalitat per la sequera. Un dels col·lectius que s'ha vist més afectat per la falta de pluges i les diverses restriccions han estat els pagesos. I tot i que al Baix Empordà la pagesia no és la principal activitat econòmica, hi ha tres sectors que es troben ben representats: els conreus de la poma, l'arròs i la vinya.
El nou govern de Palafrugell visita els sectors socials i educatius del municipi.
Va visitar l'escola Josep Barceló i Mates, el geriàtric Palafrugell-Gent Gran i el Consell de la Gent Gran. L'objectiu era començar a conèixer quines són les necessitats, opinions i suggeriments dels sectors educatius i socials del municipi. A les visites hi va assistir l'alcalde Juli Fernández, juntament amb els regidors que ocuparan les regidories d'Educació, Benestar Social i Gent Gran. Són Lluïsa Teixidor, Margarita Mauri i Guillem Genover, respectivament.
Els nous governs del Baix Empordà, per tant, que van aixecant el vol i van fent les primeres accions. Ahir vam parlar amb Jordi Colomí sobre la seva reelecció a l'alcaldia de Torroella de Montgrí l'Estartit.
La formació d'UPM torna a encapçalar l'alcaldia de Torroella de Montgrí l'Estartit per segon mandat amb el suport d'Esquerra i d'OTE. Per això hem conversat sobre els projectes d'aquesta nova legislatura i un d'ells és restablir la relació amb l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit.
Avui parlarem amb l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, en Carles Motes, que ha estat reescollit pràcticament amb majoria absoluta. Li faltava un regidor per la majoria absoluta i ha pactat amb el PSC. De seguida parlarem amb ell. Per cert, parlant de Torroella de Montgrí, ara que parlàvem de l'entrevista amb Jordi Colomí, les restriccions al trànsit al Passeig de Catalunya de Torroella començaran ara per la Revetlla de Sant Joan.
A partir d'aquest 23 de juny comença el període de restriccions i els vehicles no podran circular des de 8:45 de la nit fins a 1:45 pel Passeig de Catalunya. L'objectiu és fer d'aquest espai un epicentre de la vida social i de la mobilitat urbana dins de Torroella de Montgrí. Aquesta restricció del trànsit es farà en sentit ascendent i descendent, i aquest es desviarà pel passeig Vicenç Bou.
Gràcies, Mariona Fernández. I hem de saludar també a aquesta hora del matí, quan són les 8 i 5 minuts. Avui ens acompanya també en el repàs informatiu en Rafael Corbí. Bon dia.
Bon dia.
I és que ara que parlàvem de Sant Joan, aquest cap de setmana és Sant Joan, no és Sant Pere, però tot i així arriba la Festa Major de Calella.
La Festa Major de Calella és per Sant Pere, però els motius d'agenda i que el cap de setmana següent és el de la Cantada de Veneres han fet que per un any Sant Pere sigui per Sant Joan. Per tant, aquest proper cap de setmana de Sant Joan tenim Festa Major a Calella.
I el que arriba també aquest cap de setmana és el Free Comic de Calonge, la Fira del Manga i el Còmic. Divendres, des de divendres fins diumenge, se celebrarà aquesta fira als jardins del castell de Calonge i Sant Antoni.
El municipi empordanès es convertirà en un nucli d'una àmplia oferta d'entreteniment relacionada amb el manga, el còmic i la cultura japonesa. Durant els 3 dies de fira, els visitants gaudiran d'una gran varietat d'activitats adreçades a totes les edats.
I neix el Rantell Música, amb 3 concerts gratuïts i una presentació de llibre.
El festival arrenca demà al carrer Valls d'en Colomer de la Bisbal i oferirà fins al 6 de juliol un total de 3 concerts contraculturals i la presentació del llibre Macrofestivales El Agujero de la Música. El cicle musical, nascut de l'associació El Triangle Contracultural, vol esdevenir un punt de trobada de cultures a la Bisbal.
I en esports, Núria Caballero del Barça fa un rècord d'atletisme a Palafrugell.
Va acabar amb una marca d'1,80 metres a l'alçada i va fer un recamp a la categoria sub-23. El Club Atlètic Palafrugell, amb una 30ena de voluntaris, va organitzar el Campionat de Catalunya a les categories sub-20 i sub-23 el passat dissabte. Hi van competir centenars d'esportistes entre 18 i 22 anys, alguns d'ells del Club Palafrugellenc.
Previsió del temps, Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Quin temps farà avui al Baix Empordà?
El primer dia enter d'estiu tindrà 2 vessants ben diferenciades. Un matí, que encara tindrem el cel entre mig ennuvolat o molt ennuvolat, que farà que comenci la jornada molt variable i encara sense protagonisme absolut del sol. I una tarda amb risc de ruixats intensos que podran portar tempestes associades. Avui ja no tindrem el cel amb tanta pols en suspensió i no haurem de donar les gràcies a la tramuntana que ha bufat les últimes hores i que avui encara ho farà moderadament. A la tarda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de pluja. Adverteix de ruixats que localment poden ser molt intensos de més de 20 litres en mitja hora. A més, podran anar acompanyats de tempesta i localment poden portar associats fenòmens violents. Per temperatures quedaran molt semblants a les d'ahir, encara amb molta xafogor i mínimes a la comarca de l'ordre dels 18-20 graus i màximes que podran estar entre els 30 i els 32. I per la revetlla de Sant Joan, el mateix dia de Sant Joan i per diumenge, l'estabilitat tornarà i la calor es farà més evident, refermant-se amb més contundència la propera setmana.
Gràcies, Marc Vilà, i més enllà del Baix Empordà, de fet, estan passant coses. L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana, ha quedat en llibertat provisional ahir al vespre després de la detenció al migdia per un possible cas de corrupció a l'Ajuntament de Sitges en una investigació per la suposada concessió irregular de subvencions a entitats socials. Carbonell està citada a declarar demà al jutjat que investiga el cas. A banda de l'alcaldessa, la Policia Nacional ha detingut 10 persones més que ja han quedat també en llibertat, com l'actual regidor Jaume Monasterio, que va ser regidor d'Esports durant el darrer mandat. Entre les detencions també hi ha l'exregidor de promoció econòmica, el secretari del consistori, una tècnica de platges, un altre funcionari jubilat que havia estat director de l'àrea de territori en anteriors mandats i també el president de la taula del tercer sector Sitges Garraf i algunes persones receptores de les subvencions. Aquest cas de possible corrupció, pel que se sap de moment, que no és gaire, implicaria doncs, concessions suposadament irregulars a entitats del tercer sector. Pablo Llarena dicta un ordre de detenció contra l'exconsellera Clara Ponsatí per no presentar-se al Tribunal Suprem. L'eurodiputada havia estat citada el 24 d'abril al Suprem perquè declarés per un delicte de desobediència. Una forta explosió de gas al centre de París deixa una 30ena de ferits i 2 desapareguts. S'ha enfonsat una façana i els serveis d'emergència continuen buscant supervivents entre la runa. A hores d'ara, el que sembla que hauria causat aquesta forta explosió seguida d'un incendi hauria estat una fuita de gas. I hores decisives en la recerca del submergible del Titanic amb oxigen teòricament fins avui al migdia. Els equips de rescat centren la recerca a la zona on els darrers dies s'han detectat sons submarins. Totes les platges gironines tindran les dutxes i els rentapeus tancats per estalviar aigua. Els municipis de les comarques de Girona no posaran en funcionament les dutxes de les platges aquest estiu en plena situació de sequera. I moren 7.000 truites de la piscifactoria de Tavascan per la crescuda del riu. Els agents rurals donen permís de pesca a mort per treure les truites invasores que s'haurien escapat fins a l'embassament de Tavascan. Les 8 i 10 minuts. I el comentari del dia avui al Supermatí ens l'envia l'activista cultural Neus Colomer.
Des de que Lluís Aliot és batlle de Perpinyà, ha protagonitzat diversos actes catalanòfobs, com anunciar sense previ avís que canviava l'escut de la ciutat de manera unilateral l'any 2021. El nou blasó va eliminar part del lema, que precisament feia referència a la catalanitat, i n'incorporar un de nou. En lloc de Perpinyà la catalana, des de llavors la ciutat es descriu com la radiant. O com molt recordareu, va portar l'escola a la Bressola als tribunals per intentar impedir que construïssin el primer col·legi liceu amb un sistema immersiu en català al monestir de Santa Clara. Doncs bé, ara l'Ajuntament de Perpinyà, a 4 dies de la celebració de Sant Joan, patró de la ciutat, ha denegat l'autorització per poder fer la celebració de Sant Joan organitzada per unes quantes entitats catalanistes: l'Escola Arrels, l'Escola Bressola, el Fogar Laic i Òmnium Cultural. Aquí, de moment, encara podem gaudir de la celebració de Sant Joan. Aquest proper divendres, diversos pobles de la comarca, com Torroella, la Bisbal, Palamós i Sant Feliu, rebran la flama del Canigó i encendran fogueres. L'atac a la llengua i la cultura popular és el primer pas de governs centralistes en intent per suprimir l'identitat de la població local, esperant afeblir el sentiment d'autonomia i fomentar una lleialtat cap a l'estat-nació centralitzat. Per això, és d'esperar que la política de col·laboració amb Catalunya, del País Valencià i les Illes Balears, amb els nous governs d'extrema dreta, de ben segur acabarà. El País Valencià, el nou govern format per PP i Vox, ja ha declarat la guerra obertament contra el català. I aquest dimarts sabíem que Vox presidirà el Parlament Balear i no trigarà a imposar polítiques que reverteixin l'ús del català al seu territori. Si no plantem cara, ben aviat veurem com s'apaga la flama que uneix els territoris dels països catalans. N'hi ha que pensen que com pitjor, millor, i que així reaccionarem d'una vegada. Jo, què voleu que us digui? Per mi, que anem de mal en pitjor.
I avui al Supermatí, com us deia, parlarem amb Carles Motes, alcalde de Sant Feliu de Guíxols, i com cada dijous parlarem de cinema i sèries amb l'Ignasi Arbat, que aquest cap de setmana hi ha alguna estrena força destacada. Abans, però, hem d'explicar-vos les notícies que us afecten el dia a dia. Al costat de casa, l'informatiu del Baix Empordà. L'Audiència de Girona ha dictat la pena mínima d'un any i mig de presó per al professor de la Bisbal d'Empordà acusat d'abusar de 3 adolescents. El cas que ara l'Audiència de Girona ha sentenciat es remunta al desembre del 2019. Aleshores, l'acusat impartia tecnologia a l'Institut de la Bisbal d'Empordà. El professor s'enfrontava a una condemna per 3 delictes d'abús sexual a menors de 16 anys. La fiscalia i l'acusació particular li demanaven una pena de 13 anys i mig de presó per haver tocat el cul a 3 alumnes de primer d'ESO a l'aula dels passadissos del centre, però, segons sembla, el tribunal no s'ha cregut la versió de 2 dels alumnes i, per tant, ha imposat la pena mínima. Carla Saló.
Durant el judici, el professor va assegurar que era totalment fals que hagués fet tocaments a les alumnes. Tan sols va admetre que, en un dels casos que va passar dins la classe, podria haver tingut una topada accidental amb l'adolescent. Va explicar que havia anat a recollir material que tenia dins un armariet i que, quan es va incorporar, havia xocat amb la menor sense voler. Per la seva banda, les alumnes, que aleshores tenien 12 anys, van sostenir que el professor els havia tocat el cul. En un dels casos, quan la menor s'havia creuat amb ell al passadís després de sortir d'educació física per anar al lavabo, i en l'altre, quan va fer-la sortir a la pissarra per corregir un exercici. La sentència de la secció quarta, de la qual ha estat ponent el magistrat Víctor Correas, imposa al processat una pena mínima. Dels tres casos de tocaments a què s'enfrontava, l'Audiència de Girona en considera aprovat un, en concret aquell que el professor va qualificar com una topada accidental. La sentència recull que l'acusat, aprofitant-se de la seva condició i mentre feia classe de tecnologia, després de deixar un pal de fusta que havia fet servir per utilitzar un projecte variat, va passar pel costat de la menor amb ànim libidinós i li va tocar el glutis amb la mà oberta, sense abans intercanviar-hi cap paraula i sense cap motiu aparent, subratlla el tribunal. A l'hora de provar que l'agressió va existir, la sentència subratlla que, més enllà de la declaració de la víctima, hi ha elements externs que permeten corroborar-lo. D'entrada, que hi va haver contacte físic entre l'adolescent i el professor, tot i que aquest últim va declarar que havia estat involuntari. A banda d'això, però, la secció quarta també conclou que hi ha altres elements que certifiquen l'existència de l'agressió. I aquí esmenta els canvis de conducta que va tenir l'adolescent a posteriori, que per no anar a classe de tecnologia feia veure que estava malalta i demanava que l'anessin a buscar. A més, la seva mare també va explicar que la menor va passar a posar-se roba ajustada, a vestir suadores del seu germà de la talla XL i que no volia portar ni malles, ni pantalons estrets, ni faldilles. Per això, l'Audiència de Girona acaba condemnant el processat a un any i mig de presó per un delicte d'agressió sexual sobre menor de 16 anys en prevalença d'una relació de superioritat. A l'hora d'imposar-li la pena, el tribunal es decanta per la mínima legal. En aquest cas, la forquilla va d'un any i mig als dos, perquè no considera que existeixin elements que justifiquin apujar-li, per exemple, agreujants. A més, la sentència també prohibeix al processat exercir de professor durant 3 anys i mig. En concret, durant aquest termini, l'inhabilita per fer qualsevol professió, ofici i activitat, sigui o no sigui retribuïda, que comporti contacte regular i directe amb persones menors d'edat. En matèria de responsabilitat civil, l'Audiència obliga l'acusat a indemnitzar amb 300 euros a l'alumne a qui va tocar-li el cul. La sentència no és ferma i en un termini de 10 dies s'hi pot interposar recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia.
En l'àmbit de successos, encara, detenen a Platja d'Aro dues persones per robar supermercats i descobreixen que estaven en cerca i captura.
Uns agents de paisà van sospitar d'un vehicle que circulava pel municipi i van decidir aturar-lo per identificar-ne els quatre ocupants. A dins hi van trobar productes de tot tipus que havien furtat en establiments del poble, entre els quals ampolles d'alcohol, formatges, embotits, samarretes o bosses de mà. Els quatre sospitosos no van poder acreditar que eren seus i la policia els va intervenir. Al identificar-los, els agents van comprovar que dos dels quatre lladres tenien ordres de cerca i captura i van quedar detinguts.
I atenció a això, la conductora d'un patinet elèctric es va desorientar aquest dimarts i va acabar circulant pel voral del carril d'adelantament de la C31 a Vall-llobrega, eh? No, pel carril de l'esquerra, no pel de la dreta, allò, amb seguretat, no, pel carril d'adelantament. La dona es va despistar i diu que es va trobar enmig de la via, que té dos carrils, ja ho sabeu, per banda, i hi ha diversos trams, recordeu que es pot anar a 100 km per hora.
Una patrulla de seguretat ciutadana de la Bisbal d'Empordà la va trobar i es va col·locar darrere seu per acompanyar-la i evitar un accident amb altres vehicles. Finalment, es van poder desviar fins a un polígon industrial on la conductora es va aturar. Un cop allà, els Mossos li van explicar que la normativa no permet circular en patinet elèctric per vies interurbanes. Finalment, els Mossos li van indicar el camí per arribar de manera segura fins a Palamós, el destí de la dona.
Vuit i 18 minuts, els pagesos del Baix Empordà treballen per minimitzar els efectes de la sequera en els seus conreus. Ja fa uns mesos que la gran majoria dels municipis del Baix Empordà es troben en fase d'excepcionalitat per la sequera i un dels col·lectius que s'ha vist més afectat per la falta de pluja i les diverses restriccions, evidentment, han estat els pagesos. I tot i que, clar, el Baix Empordà, la pagesia, no és la principal activitat econòmica, sí que hi ha tres sectors que es troben ben representats: la poma, l'arròs i la vinya.
Un dels conreus que predomina al nord de la comarca són els camps de pomes. El president de Pomes de Girona, Jaume Armengol, reconeix que des del sector veuen amb preocupació i incertesa la manera com s'està gestionant la sequera i el canvi climàtic. Explica que aquests dos aspectes no només afecten els pagesos, sinó que la sequera ens afecta a tots i, per tant, s'hauria d'afrontar de manera conjunta. És un problema de país. A Poma de Girona, des de la sequera del 2008, van decidir impulsar de manera conjunta amb l'IRTA un projecte per optimitzar els recursos naturals, el GiroRec. Gràcies a aquesta iniciativa es pot controlar la quantitat d'aigua que es fa servir per regar els conreus i controlar quina és la necessitat d'aigua que tenen les pomeres, tal com explica Jaume Armengol.
I això es tracta d'unes sondes que es posen en els camps, vale? Una sonda de 20 centímetres, l'altra 40 i l'altra 60, per saber la humitat que hi ha en el sol, on hi ha les arrels de les pomeres. I després, amb una predicció meteorològica d'una setmana, de 7 dies vista, et demanen la, a través d'un algoritme que fa un ordinador, doncs tens unes recomanacions tècniques. Aquestes recomanacions els envien a cada productor cada setmana i tu vas en el programador en la teva instal·lació de reg i marques els metres cúbics que t'aconsella el tècnic.
Cal recordar que la zona del Baix Ter, que és on hi ha la major part de conreus de la poma, es troba en una zona on hi ha un aqüífer. Tot i això, molts dels conreus depenen de l'aigua provinent del riu Ter, que prové del pantà de Susqueda. Jaume Armengol explica que tant a la llera dreta com a l'esquerra del riu se'ls va garantir des del primer moment una quantitat d'aigua determinada. Tot i això, i gràcies al projecte GiroRec, la major part de la collita es podrà recollir sense problema. Les pluges dels últims dies, tot i que no han estat abundants, han fet que la situació als conreus no empitjorés.
I com afronta el sector de l'arròs aquesta sequera?
El president de la comunitat de regants del rec del Molí de Pals, Albert Grassot, afirma que la sequera ha fet reduir la superfície de conreu en un 50% aproximadament. Cal apuntar que el manteniment dels camps d'arròs és complicat, ja que necessiten una gran quantitat d'aigua. Albert Grassot afegeix que l'àrea on cultiven és una zona altament salina, és a dir, hi ha molta concentració de sal. Si no poden regar, hi ha la possibilitat que la sal afecti els conreus. Albert Grassot reconeix que estem en un moment de sequera, tot i això explica que els pagesos no veuen cap problema quan es parla de regar, perquè d'aigua n'hi ha. Apunta, a més, que molta aigua s'acaba malbaratant i que es podria regenerar i fer-la servir per als conreus. Albert Grassot explica que molts problemes que es carreguen al sector de la pagesia es podrien solucionar amb aigua regenerada. A més, creu que fa falta una inversió per part de les administracions per garantir la supervivència d'aquests conreus i d'un recurs com l'aigua que es pugui reaprofitar. El president de la comunitat de regants afegeix que el decret de sequera no mira per l'activitat agrícola, sinó que se centra en un criteri econòmic.
El decret de sequera d'enguany, el que ha fet ha sigut prioritzar d'altres activitats econòmiques, que segurament són més rentables, i ha limitat més l'activitat agrícola. O sigui, si te'l llegeixes bé, realment s'ha fet amb un criteri econòmic, i jo crec que no és el criteri més encertat. O en tot cas el que hauria d'haver fet és fer restriccions a parts iguals.
Les pluges també han arribat als camps d'arròs de Pals, tot i que no són suficients. Albert Grassot explica que les pluges de la tardor i la primavera ajuden a netejar la sal dels conreus i l'escassetat de pluges que arrosseguen des de fa anys ha afectat els camps d'arròs. Com que existeix aquesta problemàtica de la sequera i la sal, des de la comunitat de regants fa uns 5 anys que treballen de manera conjunta amb la Universitat de Girona.
La vinya és un conreu de secà, però també s'ha vist afectada per la falta de pluja.
Un dels viticultors i propietari de viticultors Moixac, Eduard Moixac, apunta que hi ha molta vinya de secà a la comarca i aquesta ha estat una tardor i una primavera sense pluges. Eduard Moixac diferencia els cultius que són de secà i els que tenen suport amb un sistema de regadiu. Els viticultors Moixac tenen tres zones entre l'Alt i el Baix Empordà dedicades al conreu de la vinya. El viticultor destaca, per exemple, que Pere Tallada hi tenen unes vinyes plantades en sòl arenós que dificulta l'absorció de l'aigua i pateix bastant amb la sequera. Per això, amb el seu soci i germà van decidir deixar una coberta vegetal sobre el terreny de la vinya per afavorir l'absorció de l'aigua i fomentar la biodiversitat sense que hi hagi problemes amb la planta de la vinya. Aquesta no és la mateixa situació que es viu a l'àrea de Torroella o Espolla, on els socis tenen també dues zones de vinya.
Altres vinyes tenim, que nosaltres també tenim producció a la zona de Torroella-Montgrí, tenim una zona on el terreny no és tan sorrenc i allà, per exemple, ens manté molt més l'aigua perquè té una capacitat de retenció d'aigua més gran i a més nosaltres ho treballem intentant aportar molta matèria orgànica, que això també ens intenta millorar aquesta capacitat de retenció. Allà tenim menys conseqüències, no?, d'aquesta sequera. I per altra banda en tenim una altra vinya una mica representatiu, no?, de tot el territori, a la zona d'Espolla, que també està bastant afectada.
Amb la sequera, el desenvolupament del raïm es pot complicar, és a dir, que pot ser que hi hagi una mala maduració del fruit, tot i que de moment no és el cas. Abans que es passi això, els pagesos decideixen reduir la càrrega del cep, és a dir, que produeixi menys quantitat de raïm de la que tenia prevista. A més, per millorar la quantitat d'aigua en la vinya, viticultors de Moixac intenten buscar altres mesures per optimitzar el cultiu.
Però la situació en les vinyes més petites també pot variar.
L'enòloga i creadora de Marta Wine, Marta Arenas, que treballa en les zones de la vinya d'una mida més petita, apunta que en plantacions noves hi ha una forta deshidratació del sol i les petites plantacions joves, si no tenen un suport de reg durant l'estiu, és poc viable una continuïtat d'aquesta vinya. En canvi, l'afectació en vinyes més velles, la sequera no és tan greu. Tot i això, cada camp i cada varietat de vinya és un món, reconeix l'enòloga. Marta Arenas afegeix que les varietats autòctones, com la carinyena o la garnatxa, són les que recomana a l'hora de crear un nou conreu de vinya, ja que s'adapten més als canvis de clima de la zona. En canvi, les tipologies de raïm que provenen de fora tenen més dificultats d'adaptació al clima del Baix Empordà.
En principi, doncs, hi hauria aquesta principal diferència, no? Que les varietats com una carinyena, una garnatxa, amb un sistema de conducció tradicional en base sense ser emparrat, està vist i estudiat que aguanten molt més la sequera, aguanten molt més un període càlid, aguanten molt més una deshidratació temporal que no pas a altres tipus de varietat.
Obrim la plana postelectoral. Els equips de govern dels diferents municipis del Baix Empordà comencen a caminar. De seguida parlarem amb Carles Motes, alcalde de Sant Feliu de Guíxols, per conèixer com han anat els primers dies del nou mandat. A Palafrugell, aquests primers dies, el nou govern l'ha aprofitat per visitar l'escola Barceló i Mates, el geriàtric Palafrugell Gent Gran i el Consell de la Gent Gran. L'objectiu és començar a conèixer quines són les necessitats, opinions i suggeriments dels sectors educatius i socials del municipi. A les visites hi va assistir l'alcalde Juli Fernández, juntament amb els regidors que ocuparan les regidories d'Educació, Benestar Social i Gent Gran. Són Lluïsa Teixidó, Margarita Mauri i Guillem Genover, respectivament.
La ronda va començar dimecres al matí per parlar amb la direcció de l'escola Josep Barceló i Mates i visitar la classe de quart de primària. Els alumnes van poder fer preguntes i suggeriments al nou govern. Sobre el principal repte del centre, la manca d'espais, l'alcalde explica a Ràdio Palafrugell que volen proposar que l'actual menjador sigui el gimnàs i que les antigues cases dels mestres s'hi faci l'espai de dinars i una biblioteca.
Podria ser tranquil·lament que l'antic menjador, l'actual menjador, es converteix en un gimnàs, acondicionar-lo, i que allà on hi ha les cases, diguéssim, dels antics professors, que s'ha de trobar una solució, doncs podés habilitar un espai per poder fer una part de menjador i també una part de biblioteca connectada en el propi barri. O sigui, trata de repensar l'espai.
D'altra banda, es va plantejar el repte de potenciar l'assistència domiciliària per la gent gran. És un dels objectius del govern després de visitar la residència geriàtrica Palafrugell Gent Gran. També va voler conèixer quina va ser la recuperació després de la pandèmia de Covid.
Potenciar l'assistència a la gent gran ha de ser el màxim a l'assistència domiciliària. Vol dir que els serveis similars que s'ofereixen a la residència per la vida gent gran es pugui també oferir al domicili de cadascú i que no es quedi pendent que la gent pugui dormir a casa seva i, per tant, no estigui desplaçat.
A més, es va fer una reunió amb el president i altres membres de la Junta del Consell de la Gent Gran. Allà els va assegurar que en els propers mesos donarà sortida dues de les peticions més reiterades de l'entitat. A partir del setembre, el conserge treballarà jornada completa i preveuen el 2024 oferir-los més espai dins de l'edifici on se situa ara.
Sí, això ja els hem dit nosaltres, que la mesura de conselleria serà efectiva a partir del setembre. La primera modificació que fem pressupostària al juliol, això ja estarà contemplat perquè estem treballant. Crec que no és un gran esforç, que sigui de forma directa per l'Ajuntament o indirecta a través d'ella amb una situació incrementada perquè ells contractin. I en relació a l'espai, també compromís i ells, jo crec que és important, doncs, buscar una alternativa a l'entitat que treballa a la planta dalt, que és 3, que fa un gran servei, i per tant nosaltres ens acumulem que el 2024 aquest espai serà tot per ells.
A Torroella de Montgrí l'Estartit, el nou govern, un dels principals reptes que tindrà serà recuperar les relacions amb l'EMD de l'Estartit i el seu nou president. Ahir l'alcalde de Torroella de Montgrí l'Estartit, de l'equip d'UPM, del partit d'UPM, en Jordi Colomins, explicava que ja ha començat a treballar per intentar recuperar aquestes relacions. Recordem UPM, que torna a encapçalar l'alcaldia de Torroella i l'Estartit per segon mandat amb el suport, en aquest cas, d'Esquerra i del grup Dote.
A diferència de l'altre mandat que van arribar a un acord amb Esquerra, aquesta vegada han pactat amb tres formacions, UPM, OTE i Esquerra. Tal com manifesta, volien un govern progressista i els va semblar que aquests tres partits tenien objectius molt semblants. però cal posar en relleu que el cap de llista d'Esquerra va decidir deixar pas a Anna Company i Jordi Oliver. Segons Colomí, creu que és una decisió personal i també basada en la qüestió política, sobretot electoral, per als resultats que es van obtenir el 28 de maig. Altrament, el Vall ha exposat els projectes que volen dur a terme durant aquest mandat.
Durant aquests dos primers anys de, o any i mig de pla de sostenibilitat, el que hem fet és fer molts projectes, però ara s'han d'executar i s'han de licitar i executar això per començar. Després hi ha tot el tema de l'àrea d'habitatge. Amb habitatge aquesta legislatura ha de ser clau. No pot ser que en aquest país els tinguem problemes d'habitatge quan n'hi ha tant. No? No pot ser que un dret fonamental per les persones que és tenir habitatge doncs no es compleixi i en canvi tinguem tants apartaments o tantes cases tancades. Això és el que no pot ser, no? Tenim els accessos, no? Els accessos a Tarroella i a la Sarrià han de millorar. Aquí s'hi ha d'implicar des de la Generalitat fins a l'Ajuntament, és evident. Hi ha moltíssims projectes per tirar endavant.
Un dels altres projectes rellevants serà també la construcció de la seu central científica mundial de la Fundació Philip Cousteau a l'Estartit.
Recordem, com dèiem, que aquest últim mandat ha acabat amb la relació amb l'IMD de l'Estartit força desgastada i amb diversos contenciosos pel mig.
Això l'alcalde afirma que per part de l'Ajuntament mai han volgut un enfrontament amb l'IMD, governi qui governi, i per això expliquen que ja s'està reconduint. De fet, exposa que el primer dia del nou govern ja varen tenir una reunió amb el president i pràcticament la comunicació és diària. Colomí confia en el fet que es podrà restablir la relació.
Jo no en tinc cap dubte. Penso que tots dos som unes persones totalment pragmàtiques, que sabem que només parlant es poden trobar les solucions, i de solucions n'hi ha. I per tant, n'estic convençudíssim que en els propers dies, les properes setmanes, començarem a articular les solucions que s'havien d'haver articulat, però que no pots parlar quan, o no pots decidir quan una part doncs, prefereix anar a contenciós o anar per la via judicial, no?
Finalment han conversat amb el Batlle sobre les necessitats d'habitatge al municipi. Per ell és essencial que tant la Generalitat com l'Estat intervinguin i facilitin la possibilitat de gestionar l'habitatge als ajuntaments i a les administracions superiors. De fet, apunta que entre Torroella i l'Estartit hi ha més o menys uns 200 habitatges inacabats i que l'Ajuntament està disposat a invertir en l'acabament d'aquests apartaments sempre quan tinguin la garantia que els podran utilitzar durant anys.
Vuit i 32 minuts, continuem al Supermatí, Ràdio Palafrugell, en Ràdio Capital, en emissió a Ràdio Bisbal, a Sant Feliu de Guíxols, l'acord per tots, entre tots per Sant Feliu i el Partit Socialista ha tornat a donar l'alcaldia a Carles Motes. La formació repeteix com a soci de govern, tot i que la suma de regidors és de 12 regidors, un més de la majoria absoluta. Per donar-nos les claus d'aquest pacte i els pròxims projectes que volen desenvolupar el municipi, ens visita el reelegit alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes. Bon dia.
Hola, bon dia.
El pacte amb el PSC va arribar pocs dies abans del ple d'investidura, tot i que, ostres, quan un mirava els resultats deia, doncs, és força evident el pacte, repetir el pacte que hi havia fins ara. Va ser complicat arribar a un acord amb el PSC, amb els socis de govern de l'anterior mandat?
No, només que seguíem els terminis que cada partit marca, sobretot per la convocatòria de les respectives assemblees, i la veritat és que va anar molt bé. Ens hem estat entenent en el darrer mandat, compartim un projecte de ciutat, vull dir que la col·laboració sempre ha sigut molt fluida.
Carles Motes, tots per Sant Feliu, manté els 10 regidors que tenia, per tant, a un de la majoria absoluta, el PSC n'ha baixat un, per tant, això significa també un descens, per tant, del global de les regidories que tindrà el govern, de 13 a 12, això farà canviar alguna cosa, hi haurà alguna modificació respecte a la distribució de competències en l'anterior mandat?
Hi haurà canvis en les regidories, però no degut a aquest motiu que ara comentes. Hi ha canvis perquè la meva intenció és fer una sacsejada també a l'Ajuntament, que tenim, recordo almenys en el nostre grup, en fer un 40% de renovació. Dels 10 regidors n'hi ha 4 que són nous, i aprofitant aquesta benentesa, el que fem és, en el nou cartipàs, que properament publicarem, aquesta setmana mirem a veure de tenir-ho llest per demà, el que farem serà que la majoria de regidors assumeixin noves responsabilitats. Això jo crec que és bo, crec que és motivador també pels regidors i també és bo per les diferents àrees que tenen un nou regidor amb objectius que hem de marcar en el proper pla de mandat que estem elaborant ja.
Algun àmbit que ens vulgui destacar? Per exemple, quines regidories tindran els regidors del PSC?
Bueno, de seguida, o sigui, ho farem públic demà. De seguida ho tindrem, ho comunicarem, ho hem estat treballant durant tota aquesta setmana, sobretot mirant de buscar l'encaix entre tots els regidors que puguin desenvolupar les diferents tasques i que s'ajusti també en els diferents horaris o les disponibilitats que tenen els regidors. Això també ho hem de tenir en compte. Estem també mirant quines dedicacions podrà haver-hi en el govern, perquè de fet ens interessa ja àrees molt estratègiques que necessiten una major dedicació i estem mirant a veure si algun dels regidors pot assumir aquestes dedicacions.
En tot cas, Josep Melcio Muñoz, entenc que serà el primer tinent d'alcalde.
Correcte, sí, això quan fas una coalició entre dos partits és lo normal, sí, sí. Mm-hmm.
Vostè, clar, de fet, ara repassant els resultats a Sant Feliu, tenia per triar i remenar possibles socis. Va tenir clar des del primer moment que seria PSC?
Bueno, la nostra prioritat era continuar amb aquells que ens hem entès bé, La veritat és que també tinc bona relació amb altres grups, amb alguns altres no tant, però en principi la meva primera preferència, diguéssim, era repetir mandat amb aquells amb els que hem estat compartint un projecte i la veritat és que ens hem entès molt bé en el darrer mandat, vull dir, no hi havia problema per això. El que també ens havíem plantejat és que pogués ser un govern més ampli, si fos necessari, no s'ha donat el cas, doncs en principi iniciarem aquest mandat amb els mateixos socis que fins ara fèiem els darrers 4 anys.
Quan m'ha dit que amb alguns dels partits no té tan bona relació, jo sé per qui va, em sembla,
Bueno, no, jo només... Tots heu vist aquests darrers, no sé si heu seguit l'actualitat del municipi properament, i bueno, hi ha hagut un partit que ha volgut liderar tots contra un. O sigui, amb una majoria tan àmplia com la que ha tingut Tots per Sant Feliu, plantejar-se fer una majoria alternativa de 5 partits polítics per enderrocar el que ha guanyat àmpliament les eleccions, bueno, més aviat sembla un acte de desesperació que no pas un acte de coherència política, Vull dir que això també ha estat al dia, s'ha intentat, s'ha ofert i després el mateix que ho ha proposat ho ha desmentit. Vull dir que semblen unes coses molt estranyes.
Però estem parlant de... Les mateixes. En aquest cas estem parlant de Junts per Catalunya, Junts per Sant Feliu. Bé, clar, perdó, ara he dit això de Junts per Sant Feliu i ara no sé si aquí, clar... Vostès, aquí va haver-hi molt d'enrenou, sobretot també per la marca de Junts. Vostè va anar personalment a demanar-los que no fessin servir el nom de Junts per Sant Feliu?
No, nosaltres vam comunicar Junts per Catalunya sap
Disculpe,
que la seva marca
sí.
És Junts per Catalunya,
Sí, no,
és, sí. No és Junts per Sant Feliu. Junts per Sant Feliu és una marca que Tots per Sant Feliu té registrada des de l'any 18. Vull dir, a partir d'aquí, qualsevol que l'utilitzi com una marca registrada tindrà problemes legals, més amb unes eleccions, que és el que els nostres advocats van fer amb els corresponents advocats de Junts per Catalunya. El que no entenc és que algun partit hagi d'amagar les seves sigles. Això és un altre. Si te fa vergonya les teves sigles, no les utilitzis. Canvia-te de partit. Però si tens unes sigles arreu del país, el que has de fer és defensar-les, no? No entenc aquest afany d'alguns partits polítics de voler amagar les sigles quan arriben les eleccions. Això és que no, jo no les entenc. Jo em sento molt orgullós de defensar les sigles de Tots per Sant Feliu i de Tots per l'Empordà. No tinc cap problema. Si algú té algun problema de defensar les seves sigles, llavors jo crec que llavors sí que té un problema d'encaix polític.
En tot cas, clar, Junts... Em costarà, perquè, clar, com que molts municipis és Junts per Palafrugell, Junts per Catalunya, Sant Feliu de Guíxols, liderarà l'oposició. perquè, vaja, no sé si els ha sortit tan bé com s'esperaven la feina d'oposició de liderar en l'últim mandat, no pel que fa al número de regidors, però sí pel que fa a aparicions en mitjans, etc. Doncs podem dir que lideraven força l'oposició. Els ha servit per pujar un regidor i, per tant, ser la segona força més votada amb 4 regidors. Lideraran l'oposició, no sé quina relació espera poder tenir amb aquest grup, que tindrà un pes important dins del consistori i amb qui durant aquests últims mesos doncs han estat a la grenya, que dirien, eh?
Sí, bueno, un pes important, un pes relatiu, Té Junts per Catalunya 3-4 regidors de 21, eh? Vull dir que és un pes bastant relatiu. El que no sé, jo en el meu discurs d'investidura vaig oferir una mà estesa i la porta oberta del despatx per tothom que vulgui proposar coses per desenvolupar la ciutat. Aquesta oferta jo la vaig fer dissabte i jo la volia mantenir, almenys uns dies. Veurem com reaccionen la resta de grups. L'oferta hi és, perquè Sant Feliu té un projecte de ciutat importantíssim per desenvolupar en els propers 4 anys. Jo crec que cal l'ajuda de moltíssima gent per poder-lo fer i no cal que tothom tingui, per poder-lo desenvolupar, no cal que s'estigui en el govern. Jo estic disposat a escoltar les propostes que siguin realitzables i que siguin sinceres vinguent dels grups polítics, eh? Vull dir que jo, després de les eleccions, he tingut trobades amb Esquerra Republicana i amb Guixos des del carrer per mirar a veure quines opcions ells tenien de futur i a partir d'aquí veurem com anem evolucionant, eh? Però almenys la meva intenció, expressada de manera sincera el dissabte, el dia de la Constitució de l'Ajuntament, era aquesta. Veurem si aquest guard recull o es rebutja. Si es rebutja, jo el que no puc fer és esperar a que algun partit s'aclareixi en les seves objectius polítics per desenvolupar a la ciutat. Jo haig de continuar un camí, uns objectius, un pla de mandat que tinc i continuar el projecte de transformació de Sant Feliu que fa 8 anys que estic desenvolupant i que crec que s'ha notat molt, perquè a la comarca, en els darrers temps, qui ha liderat la comarca en transformació i en inversió ha sigut Sant Feliu de Guíxols. Vull dir que els canvis cap a millor són evidents.
Quins són els principals reptes que situa Carles Motes en els propers 4 anys per Sant Feliu?
Nosaltres tenim un projecte per desenvolupar, un projecte cultural molt important en el monestir, com a centre cultural divers, però també que encaixi dintre del Museu Thyssen. O sigui, la cultura serà un dels eixos principals de desenvolupar en aquests 4 anys, però també ho són altres projectes que hem posat com a estratègies, com és tot el tema de l'habitatge. Tenim moltes possibilitats per desenvolupar a la nostra ciutat si tenim la col·laboració de les altres administracions que en tenen competències i que nosaltres volem invertir, o sigui, nosaltres volem ajudar a poder-ho fer i, de fet, ja estem en converses per poder... Ja fa temps que estem en conversa amb l'Agència Catalana de l'Habitatge per poder-ho fer i també amb la Sareb i demés per poder desenvolupar projectes. O sigui, l'habitatge serà un dels eixos principals, la cultura i també l'economia, eh? L'economia local, amb la nova obertura de l'oficina d'empresa i turisme que hem obert a la Rambla i que vol ser un dels centres de trobada dels empresaris i comerciants per poder desenvolupar una economia més sostenible, però també més dinàmica, que en els darrers temps també s'ha anat notant a la ciutat.
Aquest mandat serà el mandat que obrirà el Museu Thyssen?
L'objectiu és aquest. Nosaltres ara, si us acosteu a Sant Feliu, veureu que hem fet tot a l'exterior, tota la plaça del monestir i la connexió amb el mar, que això era una competència exclusiva de l'Ajuntament, s'acabarà en un mes i mig, en unes 6 setmanes. Sí. I després faltarà tota la col·laboració de les administracions per desenvolupar el projecte Thyssen. Aquest és un projecte que sobrepassa la competència municipal i per això necessita de la col·laboració de les altres administracions. Estem construint un projecte de país a la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, però és evident que és un projecte que s'escapa del que és la competència exclusivament municipal.
Què té Carles Motes per, en un context en què la majoria de partits que governaven a tot el Baix Empordà han caigut, vostè s'hagi mantingut? Ha baixat de vots, això sí, això no es pot dir que no, però va, també en consonància amb la baixa de participació, però la regidoria, el número de regidories s'han mantingut. Què té Carles Motes per aconseguir aquest resultat?
Nosaltres, des de Tots per Sant Feliu, bueno, ha baixat la participació en el nombre de vots, però hem pujat de percentatge. Nosaltres teníem a Sant Feliu el 37% dels vots i en aquests moments tenim el 41%. Vull dir, hi ha hagut en percentatge molta més gent que ens ha donat suport. Però el que tenim, bàsicament, és un projecte clar de ciutat i, sobretot, són un allunyament dels partits polítics tradicionals on el descrèdit de la política ve per les coses que estan fent, no? Tothom ja comença a estar molt cansat d'aquesta tendència dels partits polítics d'àmbit nacional de fer coses que no té sentit per la gent. Si ho heu estat veient ara després de les eleccions, no? Hi ha hagut coses molt estranyes arreu, fins i tot a la capital del nostre país, i la gent comença a estar molt cansada. Per això tenim Tots per l'Empordà, que és un projecte que vam iniciar ara fa 4 anys, ha tingut un augment espectacular. O sigui, fa 4 anys es van presentar 5 municipis i que vam aconseguir abans de les eleccions fer-ne 12. Aquest any hem sigut 28 municipis del Baix Empordà i de l'Alt Empordà que han tingut llistes independents, llistes de persones que només miren pel progrés del seu municipi i que no tenen cap ingerència externa. A Sant Feliu de Guíxols no volem que algú des de Barcelona, de sota d'un fluorescent, o algú des de lluny, vingui a decidir què és el que és millor per la nostra ciutat. A Sant Feliu de Guíxols el que volem ser un futur ho decidirem els ganxons i les ganxones tots plegats, però no algú de fora que vingui a decidir què és el que més li interessa en el seu partit a nivell nacional, no? Jo crec que això és un descrèdit de la política que fa que els grups independents estiguem cada vegada més a l'alça.
Quin pes tindrà Tots per l'Empordà al Consell Comarcal del Baix Empordà i a la Diputació?
Nosaltres ara en el Consell Comarcal liderarem l'oposició. Hi ha un pacte entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya en el Consell Comarcal i nosaltres som la força més votada que liderarem l'oposició. I llavors a la Diputació tindrem un diputat. La veritat és que un diputat de 27, doncs la veritat és que el pes és poc, però bueno, estarem allà per veure... I... Sí?
Sí.
El què?
Sí, serà vostè el diputat de Tots per l'Empordà.
Sí, bueno, sí. Fins ara estem pendents. Mira, tenim una assemblea aquesta tarda i la meva intenció és repetir la representació que ja vaig tenir el darrer mandat. Sí, sí.
A priori, Tots per l'Empordà, representat dins del govern de Palafrugell, amb Isidre Tenes, dins del govern de, en aquest cas, de la Bisbal, si no m'equivoco. Sí. Per tant, a poc a poc, no? Ha faltat Palamós, s'ha quedat a poc la Teresa Ferrés. Per tant, a poc a poc, no? Participant en les institucions i convertint-se en un actor polític rellevant a casa nostra. Per tant, haurem de seguir també el desenvolupament de Tots per l'Empordà en el futur, que segurament doncs, hi havia molts mitjans de nacionals que feien, que posaven atenció en aquest fenomen, en el fenomen de Tots per l'Empordà, i per tant haurem de seguir en els propers anys, en els propers 4 anys, com evoluciona. Carles Motes, alcalde de Sant Feliu de Guíxols, gràcies i sort.
Moltes gràcies.
Bon dia. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I ja ens està esperant l'Ignasi Arbat, però abans hem d'explicar un parell de notícies, encara. Abans parlàvem de Torroella de Montgrí, de l'Estartit, i hem d'explicar doncs, una de les notícies, allò que situen Torroella cada any en l'actualitat i en l'imaginari de moltíssima gent, són les cues, és els problemes de trànsit. Doncs bé, a partir d'aquesta revetlla, a partir d'avui mateix, comencen les restriccions al trànsit al Passeig de Catalunya de Torroella, que s'allargaran fins al 9 de setembre.
Les restriccions al passeig no duraran tot l'any, sinó que s'han acotat a les dates amb més volum de visitants, començant per aquest 23 i 24 de juny, seguit pel 30 del mateix mes fins al 2 de setembre i els dies 8 i 9 de setembre. Aquesta restricció de trànsit es farà en sentit ascendent i descendent i aquest es desviarà pel passeig Vicenç Bou. La circulació en vehicles estarà permesa als veïns i veïnes per accedir als garatges i als conductors que hagin de retirar els seus vehicles en cas que hagin estacionat en zona blava. Recordeu que la restricció de la circulació de vehicles serà des de 2:15 del vespre fins a 12:15.
I el que tenim també aquest cap de setmana és la Festa Major de Calella de Palafrugell, Rafel.
La Festa Major de Calella és per Sant Pere, però els motius d'agenda i que el cap de setmana següent és el de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell han fet que per un any Sant Pere sigui per Sant Joan. Ens ho explica la Carme Bonal, presidenta de l'Associació de Veïns i Amics de Calella.
El proper cap de setmana, 23, 24 i 25 de juny, és la Festa Major de Calella. El patró de Calella, Sant Pere, és el 29 de juny, com tots sabem, però la passem el cap de setmana abans, coincidint amb Sant Joan, ja que el següent cap de setmana ens coincidiria amb la cantada d'havaneres i seria difícil poder celebrar totes aquestes activitats.
Un munt d'activitats, precisament, per gaudir durant els 3 dies d'aquest cap de setmana.
Podem comptar amb exposicions en Ferran Vidal Planelles, el ball de música a la nit del divendres, el dissabte concurs de dibuix infantil, batucades, sardanes, animació infantil, a la nit els cremats, a la platja el Canadell, i el diumenge mostra de puntaires i missa de Sant Pere cantada amb la coral Nit de Juny. En acabar farem un vermut popular.
L'Associació de Veïns i Amics de Calella ens convida a acompanyar-los durant aquests 3 dies de la Festa Major de Calella.
Tot plegat, organitzat per l'ABAC, Associació de Veïns i Amics de Calella, que som qui us esperem a tots, veïns, amics de Calella, de Palafrugell, passavolants i tots aquells que vulgueu gaudir amb nosaltres de la Festa de Sant Pere, de la Festa Major de Calella.
El divendres tindrem a les 7 de la tarda l'inauguració de l'exposició de pintura de Ferran Vidal al local social de l'ABAC a les 10 de la nit, ball de Festa Major amb música dels 80-92.000 amb Marc Jundó, amb servei de barra càrrec de la Comissió Juvenil Serrans i Juli Vies. Es farà a la plaça del Portbó. Per dissabte, les activitats són a les 10 del matí un concurs de dibuix infantil, passeig del Canadell, a la 1 una batucada pels carrers de Calella amb els Voltors, a 6:45 sardanes amb la Copla Baix Empordà a la plaça del Portbó i també l'entrega de premis al concurs de dibuix infantil a la plaça de les Escoles. A les 7 de la tarda, activitat infantil amb Fefe i Cia a la plaça de les Escoles i a les 10 de la nit, el concert dels cremats, cançons Arran de Mar, cremat popular també a càrrec de la Comissió Juvenil, a la platja del Canadell. I per diumenge, finalment, a les 10 del matí, mostra de puntaires, sota les voltes, a les 11, missa cantada amb la coral Nit de Juny a l'església de Calella, a les 12, el vermut popular a la plaça de l'església i acabant la Festa Major de Calella a 6:45 de la tarda amb la rua pels carrers de Calella i balls llatins amb les Covenites de Begur. Això serà a la plaça del Portbó.
Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Parlem de cinema, parlem de sèries, com cada dijous amb l'Ignasi Arbat. Jo crec que destacadíssim, no tu m'ho diràs, però aquesta setmana jo crec que tot es reserva per la setmana que ve, no?
Sí, aquesta setmana és d'aquelles una mica de traspàs. Venim, doncs, de Flash i ara anem a una altra cosa, a Indiana Jones, que arriba dimecres.
Quines ganes, no, d'Indiana Jones? Jo, mira, ja pot ser bona, dolenta, però ja només per veure una mica, per sentir la música d'Indiana Jones, per veure jo ja tinc gana, encara que després, la pel·lícula, ja l'última, ja no va ser una gran meravella, però vas al cinema i tu passes bé i t'entretens.
A mi em passa el mateix, jo no sé si serà millor o pitjor, perquè la veritat, doncs, hi ha crítiques una mica de tot, però bé, sembla ser que tothom coincideix que, a veure, que no és com les primeres tres, però que és millor que la quarta. Per tant, escolta, ja això és benvingut.
Doncs sí, però això s'estrena dimecres que ve, no?
Sí, s'avança l'estrena de divendres a dimecres.
Bueno, sí, que mirem una mica de sort, dijous a la setmana que ve, quan parlem ja l'hauré mirat.
A veure... Jo no ho sé, però ho intentarem.
Espero. La setmana que ve l'última, per tant, també l'última de la temporada ens acomiadarem amb Indiana Jones. En tot cas, aquesta setmana tenim algunes estrenes en sales i plataformes. Per què comencem?
Va, comencem amb cinemes i farem per l'estrena més destacada d'aquesta setmana, que es diu Sin Malos Rollos.
Gary, ¿qué haces?
Orden judicial de embargo.
O sea que me quitan el coche.
Te esfumaste de repente.
Por eso lo haces. Anoche pensé, añoro ese cabrito.
¿De verdad?
¡Bonjour!
Jennifer Lawrence, ¿no? Veig.
Sí, Jennifer Lawrence en una comèdia... Una comèdia adolescent i sexual, podríem dir-ho. Una barreja entre les dues coses, sí.
Bueno, i què? De què va?
Això és una mica d'aquestes pel·lícules que intenta recuperar també la comèdia així... més gamberra dels anys 80 en el gènere d'adolescent sobretot, i en aquest cas és la història de, bueno, d'una dona que té una sèrie de necessitats econòmiques pel que sigui, de més de 30 anys, i aleshores accepta una feina una mica estranya d'uns pares rics que tenen això, un fill que sembla que no té relació absolutament amb ningú, no ha sortit en cap noia, no surt de casa, vull dir, té una vida molt interior. Està a punt d'anar a la universitat i els pares, que els sobra la pasta, i bueno, contractarem una noia perquè aquest nen doncs, surti de casa, no? I contracten el personatge doncs, aquí de la Jennifer Lawrence. I a partir d'aquí doncs, comença la comèdia romàntic, entre cometes.
Però amb quin objecte... és a dir, com a mainadera, però a la vegada allò una mica perquè s'espavili el nen.
Mira, a vegades no saps. Si, és que és un concepte estrany, no? Si és una mica com Pretty Woman, no? Aquest...
Sí, no? Allò...
Sí, el concepte vindria a ser aquest, però ella no és prostituta, no? Vull dir que... Però per altra banda...
No és prostituta, però veig que, que el va buscant, no? Pel que veig al tràiler, no sé.
Sí, sí, diguéssim, ella, diguéssim, porta la iniciativa sexual i ell no. Vindria a ser una mica aquest el que és el concepte de la pel·lícula. I aleshores tots... Bé, són malentesos, situacions divertides, recuperar potser... aquest concepte de comèdia que té el seu origen en Desmadre l'Americana a finals dels anys 70 i que durant els anys 80, jo que sé, vam tenir Porky's, vam tenir un grapat de comèdies d'aquestes. Recentment també Jutta Patou en va fer algunes, com Super Salidos, o sigui, més o menys aquestes serien les pel·lícules de què veu aquesta, no?
Bueno, a veure, a veure. Mira, el tràiler no té mala pinta, t'he de dir.
No!
No, dius, mira, és allò que dèiem, no?, d'anar al cinema, passar-t'ho bé i sense que sigui una obra mestra.
Sí, no, una comedieta a partir d'aquí, doncs bé, si us agrada, doncs... si us agrada també aquest gènere d'adolescents, però amb una mica més... políticament incorrecte, doncs us pot agradar aquesta pel·lícula.
Molt bé, què més?
Què més? La Puerta Màgica.
D'en Doraemon o no?
No.
Ahí és Londres, ja comencem bé.
Mira, Londres, musiqueta... sona sí. Aquesta musiqueta, et recorda alguna cosa?
¿Qué es lo que haces en tu tiempo libre?
Bueno, la verdad es que todo mi tiempo es libre.
Bueno, está siendo una experiencia de lo más olvidable.
Gracias por su espléndida entrevista. Nos ha impresionado de forma unánime.
¿Y de qué va això, la Puerta Màgica?
Bueno, això per resumir és com... anem a gratar alguna novel·la del fons del calaix de que tinguem els drets, que no sigui molt car. Intentem reviure l'èxit de Harry Potter, una vegada més sense èxit, ja avanço. És a dir, gratem i busquem, intentem recrear el que no es pot recrear i s'han fet moltes pel·lícules buscant això, novel·les per donar aquest toc, no?, de màgia, etc. I aquesta és una més. Un repartiment força interessant, perquè de secundaris, doncs, jo que sé, tenim a Christoph Waltz, Sam Neill, Miranda Otto...
El protagonista d'aquella sèrie que et vaig dir ara fa poc, El Consultor, que està força bé.
Sí.
Bueno,
doncs, bàsicament, això és una sèrie de novel·les, de principi, més o menys deuen ser de l'època també de les novel·les de Harry Potter.
Val. Bueno, a Rotten veig que té un 83, de moment basat en poques reviews.
Sí. Sí, no se li pot fer gaire cas.
Bueno, ràpidament,
sí.
Sèrie que ja es va estrenar ahir i que a mi m'ha agradat força.
Doncs va, Secret Invasion, Invasió Secreta.
De què va?
A veure, això va de Skrulls, va de Nick Fury, intenta agafar tots aquests conceptes que ja coneixem dintre de l'univers Marvel, és a dir, els Skrulls van ser presentats a la pel·lícula de Capitana Marvel, que era una prequela, però allà també hi sortia Nick Fury, i hem vist, a través de les últimes pel·lícules de Marvel Studios, com el personatge, apareixen aquests Skrulls que són uns extraterrestres que poden canviar la seva fisonomia, i en aquest cas estan infiltrats entre nosaltres. És un concepte doncs, que ja hem vist 50.000 vegades en pel·lícules de ciència-ficció i pel·lícules d'espionatges, les infiltracions, però ara això està portat al terreny dels superherois de Marvel, amb un personatge doncs, que és el Samuel L. Jackson, que recupera el seu paper, i també hi afegim personatges que ja havien sortit en altres produccions Marvel, com Cobie Smulders, que era la seva companya a dins de S.H.I.E.L.D., o Martin Freeman, que també doncs, apareixia a les pel·lícules de Black Panther, també apareix en aquesta sèrie Don Cheadle, que és un dels superherois, el War Machine, i tota una sèrie d'altres personatges com Ben Mendelsohn, que és un d'aquests Skrulls bons que coneixíem en aquella pel·lícula. Pel·lícula o sèrie, en aquest cas, de 6 episodis que tindrà, un per cada setmana, d'espionatges i infiltracions, un to més fosc, i veurem a veure si aquesta arrencada es va mantenint al llarg dels capítols d'aquesta sèrie, perquè una sèrie Marvel fa una mica de por, sí, que comencen molt bé i llavors es desinflen molt ràpid.
Clar, així, a priori, és més una sèrie d'espies que, més que no una sèrie de superherois, perquè de superherois no n'hi ha cap, de moment.
Sí, intenta, a veure, sense arribar-hi, fer el que va fer la pel·lícula del Soldado d'Invierno.
Molt bona, molt bona, molt bona. Si heu de mirar alguna, exacte, pel·lícula de superherois i us fa mandra, aquella és molt bona.
Aquesta és de les millors que té Marvel. Sí, sí, sí. Doncs intenta fer una mica això en format sèrie. A veure, li queda per arribar allà, però, bueno, a veure.
Ignasi, ens queden 40 segons de programa. Una frase per definir Asteroid City?
Asteroid City, moltes estrelles i poc, poc contingut.
Molt bé.
S'ha acabat la frase.
Per la Palafrugell aquest cap de setmana, el maestro jardinero, a Bakú un blanco fácil i a Torroella de Montgrí la sirenita. Ignasi, fins la setmana que ve.
Vinga, una forta abraçada. Adéu-siau.
El Supermatí torna demà a les 8 del matí, ja per acabar la setmana, ja serà divendres. Que vagi molt bé el dia.